Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Ho hem dit en començar el programa amb titulars i ara fent una mica més de broma amb el Toni Mateos. Avui hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en què s'han fet dos passos importants perquè pugui tirar endavant el projecte de Lotte Energy Materials, aquella planta, gran planta de producció d'elements per a bateries elèctriques que es preveu fer a Mont-roig. Un projecte que ha despertat la contestació d'una part de la població que hem vist com en els darrers mesos s'anaven organitzant i mobilitzant. De fet, ahir, juntament amb Hard Rock i també amb Revolta Pagesa, protagonitzaven un tall de carreteres i avui han traslladat la protesta al ple municipal. Per explicar com ha anat aquest ple i en què argumenten la seva oposició al projecte, avui ens acompanya en Jep Borrull, que és el portaveu de la plataforma Salvem Mont-roig. Senyor Borrull, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal? Si em permet, només abans de començar a fer una petita rectificació...
No som
la plataforma, sinó el col·lectiu Salvem Mont-roig, perdona, eh?
D'acord. Doncs utilitzem paraula apropiada, el col·lectiu Salvem Mont-roig, que us vau començar a mobilitzar ara fa uns mesos, o a organitzar, quan vau començar a percebre que hi havia coses d'aquest projecte del qual es parlava ja des de fa més d'un any que no us agradaven.
No, per suposat, exacte, sí. Nosaltres, sí que és veritat això, que fa més d'un any es va començar a dir que vindria una, en fi, que instal·laria una fàbrica en el polígon dels Comellarets, que seria una fàbrica que portaria llocs de treball, i ens va anar, de fet, una mica la queixa que nosaltres tenim amb l'alcalde és que ens va donar la informació mica en mica, no?, a culleradetes, no?, i llavors la següent informació era que potser hi hauria que modificar el pla, el POUM, el pla urbanístic, en algunes coses, i llavors aquí ens va saltar una mica l'alarma, no? Perquè ja hi havia un POUM que catalogava molt bé amb una escala de l'1 al 6 l'ús del sol, i llavors la modificació aquesta, vam pensar, bueno, a veure, de què es tracta aquesta modificació. La modificació va començar sent, doncs, un canvi en l'ús de les alçades de la construcció de, diguéssim, la indústria que hi havia allà. La indústria que estava permès, per exemple, fer, doncs, això, un polígon industrial que no tingués perillositat química ni risc. Però vam anar indagant una mica més i també mirant la informació i resulta que no només modificaven l'alçada de la construcció, sinó que a més també modificaven l'ús del sol, de manera que d'una qualificació de 3, que com et dic és una zona de servei, es convertia en una zona 6, que és una zona d'alt risc en la qual s'hi poden instal·lar indústries que tenen... que són perjudicials, que potencialment poden ser perjudicials per la salut i pel medi ambient, etc., i que han d'estar separades de la població, cosa que no ho estaven, perquè, diguéssim, el perímetre en el que marcat dins del qual s'havia de posar la fàbrica Lotte, doncs està a 200 metres escassos d'una urbanització de Mont-roig. Avui el ple municipal ha dit que no és 6, que és 5, Bueno, és igual, el risc 5 és la petroquímica de Tarragona i bueno, tots sabem, doncs, que inclús últimament hi ha hagut morts i ecocs i en fi, tota la història aquesta, no? Però vull dir que tampoc ens preocupa massa que sigui 6 o 5, sinó que el que ens preocupa primer són les conseqüències que el procés de producció d'aquesta fàbrica pugui tenir tant en l'entorn natural del nostre poble com en la nostra mateixa salut. I, a més, també la manera en què s'ha dut aquest procés, que nosaltres considerem que és amb poca transparència, ja dic, donant-nos la informació en píndoles. Parlava també...
Digue'm. Sí, sí. No, que jo ara li parlava d'aquest ple que hi ha hagut aquest matí, que hi heu sigut presents, i passava un d'aquests tràmits que ara vostè em esmentava, que és la modificació puntual del pla general, del pla urbanístic, per poder-se adaptar a les característiques que tindrà la fàbrica, i al mateix temps també s'ha aprovat o s'ha donat llum verda que es pugui tirar endavant l'operació de compra-venda dels terrenys d'aquest polígon on es farà la fàbrica. Sí. Fets aquests tràmits, quina possibilitat d'incidència teniu des de el col·lectiu de Salvem Mont-roig?
Mira, com tu molt bé dius, s'ha aprovat la compra-venda de terrenys i també la modificació del PUM. Això aquí nosaltres no... A veure, a part de cridar, que és el que hem fet avui, i és per el que ens vam manifestar justament ahir, per el que cada vegada cridem i cridarem més, doncs no podem fer massa cosa, perquè entremig de crits i protestes i etcètera, etcètera, doncs s'ha aprovat la compra-venda de terrenys i la modificació del PUM. Ara bé, nosaltres tenim, diguéssim, dos camins que van paral·lels i que tenen un recorregut important. I és, a part de fer soroll, com et comentava, el recorregut jurídic. En aquí, la implantació d'aquest macroprojecte, que és amb el que estem principalment en contra, amb la implantació d'aquests macroprojectes, s'ha fet d'una manera correcuita i poc planificada. I s'ha demanat, diguéssim, que sigui una indústria estratègica justament per fer les coses d'aquestes ràpides i poc planificades. Fins al punt, per exemple, que per l'abastiment d'energia d'aquesta fàbrica, doncs van dir, suposo jo, per donar-li una pàtina també ecologista en aquest projecte, que posarien un parc fotovoltaic de 96 hectàrees en les tres fàbriques, perquè el projecte té diverses fases. La primer una fàbrica, després una altra i després una altra. Això en funció de la demanda que tinguin de bateries elèctriques. O sigui, de la demanda del mercat de bateries elèctriques i, per tant, la lote de fabricació de components per les bateries elèctriques aquestes que es fabricaran a Sagunt. Doncs, com et deia, s'ha portat de manera precipitada i el parc aquest fotovoltaic de 96 hectàrees es fa just al costat de la fàbrica i just a sobre de l'aqüífera de Mont-roig. Alguns terrenys són de l'Ajuntament, altres són propietat privada i llavors bueno, s'han començat a fer gestions també amb propietaris per comprar terrenys. Mira, et posaria l'exemple, per exemple, d'un pagès que li van oferir tres vegades més del que costava el seu terreny, doncs, i ell va ser una mica també quan se li va encendre una mica l'alarma, no, també. Aleshores, clar, un parc fotovoltaic de 96 hectàrees és una bestiesa. És una bestiesa com una catedral. Imagina't que sempre fas la comparació molt manida, si tu vols, però que sempre es fa, que és la comparació amb els camps de futbol.
Sí.
Un camp de futbol és mitja hectàrea. 96 hectàrees són més de 100, doncs, 192 camps de futbol, un al costat de l'altre, amb un terreny que sí que és veritat que en part era terreny de servei i després s'ha requalificat, es canviarà el pla urbanístic, però n'hi ha d'altre que no, que és sol agrícola, i també el requalifiquen. I nosaltres ens preguntem, escolta, si nosaltres veiem, o sigui, pugem a l'ermita de la Roca, per exemple, que es veu tota la plana i al final el mar, tot això, quin és el paisatge que veurem? O sigui, la fàbrica Lotte, amb la seva xamaneia tirant vapor d'àcid sulfúric, i una extensió, un mar de 180 camps de futbol amb les plaques solars a sobre. No, nosaltres no creiem que hi hagin d'anar allà. En tot cas, les plaques solars, per exemple, es poden instal·lar amb terrenys que ja estiguin d'alguna manera degradats, com per exemple polígons industrials, o com per exemple com estan fent a Alemanya o a Suïssa, a la carretera, a l'autopista. Tenen tota l'autopista si volen per posar-hi plaques solars, però no amb un sol, que el que haurien de fer és recuperar-lo, gestionar-lo per altres projectes que no siguin aquells en els quals estem d'acord, que són els grans projectes de la multinacional, de les multinacionals, i que a més pensem que dos partits d'esquerra, com són Esquerra Republicana i el PSC, no hi haurien d'estar d'acord. Sí, som d'esquerres.
Aquest tema també li volia plantejar, perquè avui aquests dos tràmits que han passat per ple s'han aprovat amb els vots a favor d'una àmplia majoria. De fet, els únics que hi han votat en contra són Junts, que estan a l'oposició, i ha votat a favor PSC, hi ha votat a favor Esquerra, un partit independent, i Vox. No sé si hi ha molt de consens en el si de l'Ajuntament o hi ha hagut poca confrontació a nivell polític.
Aviam, és que aquest projecte repassa, diguéssim, el que és l'àmbit de l'Ajuntament. Aquest projecte és un projecte de la Generalitat. Si no, mira tu que fa uns mesos, no fa massa, el president aragonès estava a Corea amb el nostre alcalde i estaven allà amb els coreans.
Sí, vostè ho ha dit abans, no?, que se l'havia considerat estratègic.
Correcte, sí. Sí. Vull dir, això ja ve de fa temps, el projecte aquest, però nosaltres ens n'hem assabentat, o sigui, de la realitat del projecte, de quina mena de fàbrica era, quin procés industrial, quines dimensions tindria, tot això ens n'hem... De fet, el mes d'octubre, quan vam fer la presentació del projecte, i va ser a partir d'aquí que nosaltres vam començar a tenir informació, però, clar, nosaltres sempre hem tingut la informació de que ens donava, que donava l'Ajuntament, que és la que ha donat de la manera que li ha vingut bé, en el moment que li ha vingut bé i amb el temps, amb un tempo que amb ell li ha anat perfectament. Nosaltres sempre hem hagut d'anar a remolc del que diu l'Ajuntament i després també fer investigacions nostres pròpies de quin és exactament el procés de producció, això, les mateixes fàbriques, per exemple, que el Lotte té a Malàsia, i aleshores hem vist que no és un inocu per res, això, vull dir que té un risc important i unes conseqüències importants. Ara bé, dintre de l'Ajuntament, doncs és que jo fa temps que no hi crec massa amb els polítics, perquè tenen, en fi, una cosa és la manera de funcionar dels polítics i l'altra és la pura realitat. I nosaltres sabem que totes les, en fi, que els polítics no tan sols, en el cas de Montroig i molts altres, també no tan sols governen pel poble, que és el que havia de ser, sinó que estan sotmesos també a segons quines directrius del seu poble, del seu propi
de nivell, de Catalunya, d'Espanya, etcètera. Ja dic, aquest mateix projecte no ve de l'alcalde Moranxo, sinó que ve de més amunt i està avalat pel seu propi partit, per Esquerra Republicana, etcètera. Vull dir que no és una cosa d'àmbit estrictament municipal, sí que ho és, perquè l'empresa va aquí, òbviament. Però vull dir que quan tu parles de lluites o de diferències dintre de l'Ajuntament, a mi em fa l'efecte que els partits voten més per interessos a nivell de partit que no pas realment per convicció pròpia. És més,
senyor Borrull, no ens podrem allargar gaire més, perquè ja comencem a anar una mica contra rellotge, però sí que li volia plantejar una qüestió que ens va arribar l'altre dia al correu electrònic, que deia que s'havia portat al Tribunal de Comptes aquesta operació de venda de la finca dels Comellerets i que el Tribunal de Comptes ho havia admès a tràmit. Creieu que aquesta via pot ser una via per paralitzar?
Mira, nosaltres creiem que... Hi ha dos recorreguts. El que et deia, un és fer soroll i l'altre és per la via jurídica, evidentment. Nosaltres no tenim un altre, ja et dic, nosaltres no ens hem presentat a les eleccions, per tant, avui això s'ha aprovat i ja està. Ara bé, nosaltres tenim tot l'expedient, que el vam demanar no sé quantes vegades, i finalment ens van donar tot l'expedient, que són més de 1.600 fulles, i aquí trobarem Esquerra segur. Perquè...
Mare de Déu!
Aquí, de fet, ja n'hem trobat algunes també i n'hi trobarem més. Per tant, el recorregut és per la via jurídica, així de clar. I la justícia no pot actuar de manera preventiva, sinó un cop comès el suposat delicte. No ho sé, tampoc vull dir res que no sigui... I no vull afirmar res que no sigui absolutament veritat, però vull dir, estic convençudíssim, nosaltres estem convençudíssims de que segur que hi trobarem Esquerres amb això. I la via judicial és l'única que nosaltres tenim per dir, escolta, això s'ha fet malament, per tant, no es pot fer d'aquesta manera. Nosaltres treballarem en aquests dos sentits, en el de la protesta, la visibilitat, i en la via judicial, i òbviament també a anar junts de la mà amb altres associacions com el GPEC, el mateix Carro Cafè, etc., que tenim moltes similituds amb la ideologia. Perquè, insisteixo, nosaltres no és el model de desenvolupament econòmic que volem, de cap de les maneres. Nosaltres creiem no tan sols que
que haguem de créixer, és que potser el que hem de fer és de créixer, entendre? Aprendre a viure d'una altra manera. Aprendre a no dependre tant dels recursos, etc. Vull dir, clar, és una qüestió d'ideologia. Nosaltres pensem que hem de canviar de manera de viure, i a més és que estem super en contra de la lote, primer per la quantitat immensa d'aigua que farà servir, que són 2,5 milions de litros d'aigua diaris que utilitzarà per seu procés de producció, i que un cop filtrats, diuen ells, cosa que la filtració mai és del 100%, tornaran un dia diuen una cosa i una altra una altra. El conseller va dir que tornarien a inocular dintre de l'aqüífer, però no queda clar. O sigui, quan nosaltres denunciem també la falta de transparència, és que no sabem exactament què és el que passarà amb aquesta aigua, però de moment, d'entrada, 2,5 milions de litros d'aigua diaris. Tu creus que en un moment de sequera extrema com estem ara podem donar a la fàbrica Lotter aquests 2,5 milions de litros i que els nostres pagesos no puguin estar regant? No ens cap al cap, de veritat, no, de cap de les maneres. I això ho segueix mantenint l'alcalde, eh? Diu que que hi ha excedent del CAI, del Consorci d'Aigües, i jo estic flipant, perquè però, de què m'estàs parlant? D'excedent d'aigua? O sigui, no entenc com pot acabar. I això ho segueix mantenint, i ho seguia mantenint avui en el ple de l'Ajuntament. Per tant, ja et diré, una qüestió de molt...
Digues. Anava a dir-li que, senyor Borrullo, haurem de deixar aquí perquè encara tenim una altra secció i hem de fer l'informatiu abans de les 5. No ens donaria temps però li agraïm moltíssim que ens hagi atès justament avui que hi ha hagut aquest ple a l'Ajuntament de Mont-roig per parlar-nos de la situació del projecte Lotte i del posicionament que hi tenen al respecte.
Perfecte. Doncs a la vostra disposició sempre que vulgueu.
Ho anirem seguint. Moltes gràcies i segur que ben aviat tornarem a parlar. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Temazo que he escollit.
I tant.
A finals de l'any passat coneixíem la notícia del descobriment d'una nebulosa en una galàxia no molt llunyana, l'Eix, a tan sols 2,7 milions d'anys llum.
Aquí al costat. 100
quilòmetres, deuen ser. Aquest descobriment el feia l'Aleix Roig, astrofotògraf i impulsor del Parc Astronòmic de Prades. Avui podem parlar amb ell aquí al carrer Major i el saludem. Aleix, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos aquesta tarda.
Enhorabona. Què se sent al descobrir una nebulosa?
Doncs, en primer lloc, sorpresa també el fet d'haver descobert aquest objecte, perquè bueno, mai t'ho esperes, no? En les imatges poder finalment veure una cosa que abans no sabia que és detectat. I res, després doncs, l'emoció de veure si finalment es confirmava que era un objecte no detectat prèviament, no catalogat, i bé, doncs va ser força emotiu el passat desembre.
Li ha ficat de nom Roig 1 Prades Sky. On està situada aquesta nebulosa i per què aquest nom de Roig 1 Prades Sky?
Doncs és una nebulosa que està situada a la part perifèrica de la galàxia del Triangle. La galàxia del Triangle és una de les galàxies principals del grup local de galàxies, o sigui, és una galàxia a escala cosmològica molt propera i, per tant, es pot arribar a veure fins i tot en prismàtics, des d'un cel fosc com aquí, com el de Prades, però que hi puguem descobrir una nebulosa en una galàxia tan estudiada doncs és el que realment ens va sobtar, no? És veritat que les imatges van ser capturades al llarg de 2 mesos, per tant no és una imatge d'una sola nit, sinó que són moltíssimes nits acumulant senyal i l'objectiu ja estava en cercar doncs, estructures una mica diferents. I el fet de Prades Sky, o Rojo Prades Sky, ha estat doncs, un tribut al meu avi, l'avi Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia quan era tan sols un nen, i Prades Sky ha tribut al cel de Prades, que gràcies a aquest cel fos, doncs, hem pogut fer aquest descobriment.
Si et sembla, aprofundim una mica en la manera en com s'ha fet aquesta descoberta, no? En aquests mesos de treball, en aquesta feina, com s'ha fet, com funciona, perquè la gent també ho pugui entendre.
Doncs bé, de fet cal dir que aquest treball que porta al descobriment està inspirat en altres treballs previs realitzats en anys anteriors per part de la comunitat amateur, i és que a dia d'avui doncs, els astrònoms que tenen equips més o menys sofisticats, però al final amateurs, estem parlant de petits telescopis, però situats sota un cel fos, doncs podem fer descobriments. No? I havia estat estudiant el cas d'una galàxia també del grup local, la galàxia d'Andròmeda, que potser no heu sentit a parlar, de fet s'observa fins i tot a simple vista des d'un cel fosc, doncs que l'any 22 s'hi va descobrir una estructura espectacular al seu voltant, doncs que era una banda d'oxigen. I, bueno, inspirat en aquestes imatges, que de fet van conduir a la imatge astronòmica de l'any també del concurs de Greenwich, doncs vaig proposar-me, amb una galàxia de característiques, podríem dir, similars a nivell de distància, veure si podria detectar doncs, una estructura també no abans detectada. No? Per tant, vaig utilitzar els dos telescopis que tinc, com sempre dic, no? Al Bakker, a la terrasseta de casa, doncs, per apuntar-los cap a aquesta regió. De fet, aquest procés l'hagués iniciat ja el mateix any 2022, però bé, vaig canviar l'observatori d'ubicació i finalment el vaig iniciar aquest any passat, fa mig any, l'any 23, i vaig estar doncs, el setembre i l'octubre doncs, apuntant dos telescopis en paral·lel, utilitzant uns filtres que utilitzem doncs, davant de les càmeres fotogràfiques perquè ens permeten acumular senyal d'una banda específica de l'espectre, per exemple, en aquest cas era les emissions d'oxigen i d'hidrogen alfa, i començant a veure les imatges finalment sumades després de 2 mesos i més de 150 hores d'imatges i de dades, doncs vaig veure una taqueta de pols que no recordava haver vist en altres arxius o en catàlegs. I aquí van saltar totes les armes, no? De dir, ostres, què pot ser aquesta taqueta de pols? A veure si no serà doncs, una nebulosa inèdita. I bé, a partir d'aquí doncs, comença a estirar el fil. Jo col·laboro amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries amb un grup de recerca de baixa brillantor superficial, anàlons extensos de galàxies i projectes d'aquestes característiques. I, per tant, vaig connectar ràpidament amb Canàries, amb el doctor Nacho Trujillo, que bàsicament és el PI, l'investigador principal, i li vaig comentar, dic, escolta'm, tenim entre mans això, no sé amb qui podria contactar, si hi ha algun especialista o que em pogués ajudar doncs, amb aquesta detecció, no? Que no sabem segur si serà un descobriment. I ell em va posar en contacte doncs, amb el Jorge García Rojas, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, també, i també vaig contactar doncs, amb el Raúl Infante, que l'any 19 hi havíem estat fent una publicació científica doncs, en un congrés de la Unió Internacional d'Astronomia. El Raúl Infante avui en dia està treballant al Centre d'Estudis del Cosmos d'Aragó i va ser amb el Raúl Infante i també amb la companya de la Universitat de la Barcelona, la Judit Ardèvol, que treballa amb nosaltres al Parc Astronòmic en les activitats de divulgació, doncs que ens vam començar ja a fer un equip per fer finalment la recerca de si realment era un objecte inèdit o ja estava descobert, i això va conduir cap a veure que no havia estat mai catalogat aquest objecte, pensant que és una nebulosa que en les imatges que podreu veure doncs es veu relativament petita, però que ocupa uns 1.500 anys llum de diàmetre. O sigui, estem parlant d'una distància enorme. O sigui, centenars i centenars i centenars i milers i milers i milers de vegades més gran que tot el sistema solar. Per tant, doncs bé, és un objecte molt gran, una estructura enorme d'una galàxia propera, que ha estat doncs, força estudiada i haver pogut detectar un objecte així, de tan baixa brillantor, doncs, també ha sigut una alegria per tota la feina que hem fet els últims anys aquí a Prades, de protecció del cel fosc, i que demostra doncs, que el cel de Prades té una qualitat excel·lent per fer recerca en astrofísica. No? I aquest també ha estat doncs, un dels majors premis del descobriment.
Aquesta taqueta de pols que has dit tu, dius que és centenars i centenars i centenars de vegades més gran que el sistema solar.
Sí, sí, milers, milers de vegades. Mira, més gran que el sistema solar.
És que, si és que no som ningú, Aleix, no som ningú.
Veure, el sistema no solar a escala còsmica és molt petit, és un objecte pràcticament insignificant. De fet, nosaltres quan mirem les galàxies properes, ens és pràcticament impossible distingir un sistema solar, no? Hauríem d'utilitzar grans telescopis i utilitzar mètodes indirectes per intentar identificar sistemes solars, no? Per tant, veiem les estrelles que brillen molt, però la distància Terra-Sol, que és una distància que ens pot semblar gran, són 150 milions de quilòmetres, posades a la galàxia del Triangle, que recordo és de les més properes, doncs se'ns fa que no puguem veure res. No? Per tant, doncs, veure una estructura tan enorme en una altra galàxia, que com dèiem està molt estudiada, doncs va ser una gran felicitat. La veritat és que sí.
Uh-huh. Ets un dels impulsors del Centre Astronòmic de Prades juntament amb la Georgina Cerver. Què podem dir de l'AstroCat i què podem dir del cel de Prades? Què té d'especial el cel de Prades?
Doncs bé, el cel de Prades diríem que és un dels refugis de foscor que queden a Catalunya, no? Penseu que a Europa tenim una afectació per la contaminació lumínica, a Catalunya també, i molt important, especialment la zona metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona, no? I, per tant, doncs, a la que ens retirem cap a l'interior anem trobant refugis de foscor. Catalunya s'ha vingut fent una molt bona feina al Montsec, doncs, des de molts anys enrere en la protecció del cel fosc, i des de fa uns quants anys, també aquí a la zona del Montsant i les muntanyes de Prades, hem emprès la iniciativa, hem agafat aquest relleu per també defensar la foscor en aquí, en una zona doncs, del Camp de Tarragona, proper a la zona metropolitana, diguem-ne, de Tarragona, que té uns valors de foscor sorprenentment bons, donada la proximitat a les grans ciutats, no? Sobretot a la Gans de la Vem, cap al Zenit, no? La part superior del cel, podem veure perfectament la Via Làctea. I al final això és el que a mi, com a persona que vivia a la zona de Barcelona, no? Jo soc fill del Maresme, i amb la Georgina vam deixar-ho tot de Vilassar de Mar doncs, per emprendre a l'aventura del Parc Astronòmic de Prades, i ja farà gaire, aviat farà 10 anys. I aquí doncs, vam començar les converses amb l'Ajuntament, primer per dir-los que tenien un cel de gran qualitat i després per bueno, veure si aquest cel doncs, es podia protegir d'alguna manera, no? Adequant l'enllumenat públic cap a aquesta llum càlida, taronjada, que és la més respectuosa amb la nostra salut i amb l'entorn natural, i alhora permet gaudir d'un cel fosc, no? I a partir d'aquí va néixer, diguem-ne, l'embrió del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, no? Que a dia d'avui rep, doncs, al llarg de l'any centenars de visitants, apassionats de l'astronomia i públic general, té ganes de veure aquesta Via Làctea, observar amb telescopis, escoltar aquestes històries de mitologia i fer-ho de la mà d'un gran equip que tenim al darrere, no? No només som la Georgina i jo, doncs també tenim la Judit Ardèvol, el Josep Puche i l'Ajuntament de Prades donant tot aquest recolzament i, per tant, cada setmana aquí doncs es viu ciència de la bona i, de fet, aquest cap de setmana passat hem estrenat Gaia, el nou espectacle del Parc Astronòmic. Per tant, Prades té un cel tan bo que fa que persones de la zona de Barcelona ho deixin tot per anar-hi a viure i, a més, cada cap de setmana en podem gaudir i podem compartir amb tothom els descobriments que es van fent i coses boniques que passen, com que l'any passat, aviat farà un any, la NASA va publicar també una imatge feta des de Prades, no? Llavors, bé, tot això al final són petites fites que anem fent en el camí amb el gran objectiu posat amb l'Observatori Astrofísic i el Centre de Divulgació que esperem que ben aviat sigui una realitat i que treballem doncs, amb l'Ajuntament de Prades doncs, per tirar-lo endavant. I bé, doncs, estem en una etapa ja final i esperem ben aviat poder-vos donar notícies que tinguem un equipament a l'alçar, al cel i del bon equip que tenim al darrere.
Exacte, no? I també fer incidir en aquesta feina pedagògica, no? D'explicar a la gent d'aquí de casa nostra que tenen un gran cel i també que s'està fent una gran feina. Jo tinc curiositat també per saber una mica què cal per fer aquesta mena de descobriments, amb quins telescopis treballeu, quin és una mica també el material i si realment heu de fer una gran inversió per poder copsar totes aquestes nebuloses.
No, ja et dic, al final són equips amateurs, és certament que són equips amateurs avançats, però en aquest sentit eren dos telescopis refractors doncs que res, amb 10 centímetres de diàmetre un i 8 centímetres de diàmetre l'altre, a base de moltes hores van poder acumular tanta senyal com per fer el descobriment. De fet, el telescopi petit però de gran rendiment va acumular fins a 80 hores de senyal amb oxigen 3. No? Per tant, doncs, és significatiu la quantitat de senyal que podem acumular amb telescopis petits i això també és l'oportunitat que tenim als observatoris petits per ser competitius en l'àmbit científic. No? Nosaltres tenim un temps indefinit d'observació, o sigui, tantes hores com vulguem, podem posar a qualsevol punt del cel, i alhora cobrim un camp molt ample. No? El fet de ser telescopis més petits agafen un camp molt més gran. No? Això és com els objectes fotogràfics. No? Com menys distància focal, més obertura agafes de camp. I, per tant, poder agafar un gran camp al final també és molt competitiu, perquè els telescopis professionals agafen només una regió petita i, per tant, fer un descobriment en una regió molt petita de l'univers doncs pot ser més complicat si no saps on te busques. I en aquest cas no sabíem exactament el que buscàvem, sí sabíem una zona interessant, la galàxia del Triangle, i al final va aparèixer aquesta detecció en una banda de la imatge, però podia haver aparegut en una altra banda de la imatge o en cap, no? Però si haguéssim treballat en telescopis molt més grans, potser més potents, primer estan limitats pel temps d'observació, hauríem tingut menys hores d'observació, perquè són molt competitius, hi ha molts equips de recerca demanant hores de telescopi, i per altra banda hauríem observat un camp molt petit, molt estret, no? Llavors hauria dificultat de finalment tenir un positiu. En canvi, al cobrir un camp tan gran durant moltes hores és quan es poden fer descobriments. I estem veient els últims anys que amb l'evolució dels equips amateurs, aquestes càmeres fotogràfiques que les portem refrigerades, això és la veu, però les càmeres que tenim treballen a 15-20 graus sota zero, o sigui, quan estan funcionant. Eh? I això a vegades és una dificultat a l'estiu, per sort aquí Prades ens fa fresquet a l'estiu i ho podem tenir bastant ben mantingut, però són equips que treballen amb paràmetres paral·lels als que fan els professionals, no? Càmeres refrigerades, sensors d'alt rendiment i al final un calibrat doncs, molt precís de les dades, que en aquest cas del descobriment doncs, se'm va encarregar el Raúl Infante de poder-ho fer i de validar aquesta observació.
Uh-huh. Els mitjans de comunicació ens van posar molt contents, us van trucar ràpidament. Aquest estudi ja està publicat. Quins inputs has rebut per part de la comunitat científica? Què has rebut de part dels altres astrofotògrafs o astrònoms que miren cap al cel cada dia?
Bueno, la veritat és, sobretot, per la part de la comunitat que jo estic, que és la de l'astrofotografia, doncs moltíssima gent felicitant-nos i, bueno, dient, no?, dient, ostres, és el meu somni, no?, poder descobrir una nebulosa algun cop a la vida, no? Jo crec que això més aviat és rellevant, en aquest cas i fins ara, de moment, en l'àmbit d'això, no?, la singularitat de que un astrònom amateur pugui fer un descobriment o d'un objecte que abans no s'havia catalogat, no? Més enllà d'això, la rellevància a l'àmbit científic encara caldrà determinar-la perquè estem pendents de poder fer un espectre de la nebulosa, determinar exactament la distància, quin tipus d'objecte és, si és unes restes de la mort d'una estrella, una supernova, o exactament de quin tipus d'objecte estem parlant, i a partir d'aquí veure realment quina rellevància pot tenir a nivell científic. Penseu que és un descobriment molt recent, la ciència avança a poc a poc i, per tant, doncs, els propers mesos caldrà seguir avançant per veure si realment aquest descobriment pot tenir també doncs, una contrapartida científica, no? De fer avançar el coneixement, que sempre això és el més interessant, no? Quan poses en tensió el sistema, quan les teories vigents doncs, veuen observacions que les contradiuen, així és com també s'avança amb la ciència, perquè hem de replantejar el model, no? I per tant, doncs, sempre que descobrim noves estructures, que veiem detalls de l'univers que abans no s'havien observat o amb característiques que ens semblen estranyes, és quan es pot doncs, avançar. No? Per tant, feliç de almenys intentar contribuir en aquest avanç de la ciència i en tot cas un enorme orgull haver pogut fer-ho des d'aquí, des de Prades i en l'àmbit de l'astrofotografia amateur, evidentment doncs, per mi doncs, és una gran fita i bueno, convidar tothom doncs, també si voleu veure doncs, la resta del meu treball a les xarxes és @info i la pàgina web és astrocat.info, que per cert aquests dies estic publicant bastantes imatges del cometa, el cometa que ja està a punt de ser observable a simple vista i res, només pondre's el sol és un objecte que tenim a l'horitzó oest, cal que us enfileu doncs, una tarda com avui, aquestes setmanes que la lluna encara no molesta tant doncs, per poder-lo observar. Per tant, si voleu tota l'actualitat també del que passa al cel, doncs del Parc Astronòmic de Prades us mantenim a la guait, això sempre.
Repeteix l'Insta que s'ha tallat un momentet, sí. És
arroba astrocatinfo.
Astrocatinfo tot junt i mirant a la pàgina web també del...
Astrocat.info i la del Parc Astronòmic també està enllaçat. En Astrocat.info és on publico més aviat el treball astrofotogràfic i el Parc Astronòmic de Prades, on tot això hi ha un bolcallem amb la divulgació, amb els cursos d'astrofotografia i bé, tota aquesta activitats educatives per a escoles que ens visiteu doncs, al llarg de l'any.
I bé, per anar tancant, algun projecte ja has anat avançant una mica, no? Aquesta feina pedagògica, aquesta nova estació, quins són els projectes de futur?
Bé, depèn en quin àmbit ho diguem, no? En l'àmbit de l'astrofotografia sempre tinc algun objecte, algun repte pendent d'observar, alguns que no es poden dir directament perquè doncs ja hi ha indicis potser a vegades que pot haver-hi alguna estructura dèbil amagada en alguna imatge i per tant doncs això sí que ja ho tinc doncs com a llista de coses a fer, però al final en l'àmbit de la divulgació tenim el gran repte d'impulsar les vocacions científiques entre nenes i noies. Això ha sigut sempre un dels objectius del Parc Astronòmic, perquè doncs és molt injust la situació que es produeix avui, que carreres científiques entre dones ni solen haver forces, però a mesura que es va avançar en la carrera científica, sobretot quan avancem en doctorats i postdocs, doncs el nombre de dones en ciència baixa, no? Per tant, des del Parc Astronòmic, ja des que vam començar, doncs tenim un equip de dones potent al darrere tirant endavant la divulgació. Avui en dia doncs tenim doncs la nostra companya, la Georgina Servent, que és la divulgadora, la Judit Ardèvol, que és una gran divulgadora i investigadora també, i per tant que cada dia quan fem una activitat educativa, quan ho compartim amb els centres educatius, doncs que tot això també sigui un exemple per a elles, no? Que vegin que hi ha dones que estan dedicant-se a la ciència, a la divulgació, a l'astronomia, i que els pugui servir de referent, no? Perquè el dia de demà, al segle XXI, o incorporem el 100% del talent de la societat, o realment com a espècie ho tenim bastant cru, eh? Sabeu que estem en un moment complicat i per ser de tot això, de totes aquestes reflexions que estic fent aquí en directe, doncs en parlem al nou espectacle Gaia, que hem estrenat aquest cap de setmana i que ja convidem a tothom a venir-nos a visitar. Un espectacle que és un tribut al planeta Terra, però viatjarem pel sistema solar, ho farem a la sala Hipàtia, i allà també parlem doncs, de les grans científiques a vegades oblidades.
Ens ho apuntem. I Aleix, ara que no ens escolta ningú, mires totes les nits al cel, fas milers i milers de fotografies, algun objecte volador no identificat?
Mira, el tema és que a vegades sí que pot haver-hi algun objecte que no l'identifiquis de primera, si després, doncs, com que tens les fonts més a prop, acabes descobrint o acabes veient de què es tracta, no? Sempre diem que el nombre d'ovnis avistats és inversament proporcional al coneixement que tenim del cel. Llavors, jo soc de les persones o els que ens dediquem a la divulgació en l'astronomia que ho tenim més complicat per veure ovnis. I em diràs, home, però si sou els que passeu més hores observant el cel. Sí, però justament per això també tenim un coneixement del cel que fa que quan veiem un trenet de llumetes doncs sabem que és un Starlink que s'acaba de posar en òrbita, o quan veiem doncs una taqueta de pols doncs potser podria ser un cometa, o si veiem una taca de llum brillant fixa en el cel a les tardes, no és un ovni, senyores i senyors, és Júpiter. Estem a la primavera. O estem entrant a la primavera, no? Que ens arriben, ens arriben correus. Hem vist una llum, escolta'm, cada tarda estan allà present, és un ovni segur. Llavors els diem, sí, fins ara ha estat un ovni, a partir d'avui ja li poden posar nom, és Júpiter. És un planeta que s'ha observat des de fa milers d'anys, no? Llavors, els ovnis han generat doncs grans quantitats de titulars, però just recentment la NASA acaba de publicar també que no han descobert vida intel·ligent que ens hagi visitat a la Terra. Ens agradaria poder-ho dir. Esperem algun dia poder descobrir doncs planetes on hi hagi vida, i ja no et dic si molt més endavant potser descobrim vida intel·ligent, però de moment crec que no tenim cap positiu en aquest sentit, i tot el que acaben sent ovnis solen ser fenòmens explicats d'una manera o d'una altra.
Jo encara busco vida intel·ligent a la Terra. Aleix Roig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major. Una abraçada i felicitats de nou pel descobriment.
Moltes gràcies per visitar-nos. Fins una altra.
Fins la propera.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
I don't remember your name, Keith. remember, you complicate. Where is Kate? I don't remember your number. Kate, where is Kate? Where is Kate?
Què és aquesta cançó, Toni Mateos?
Aquest és el Pere Espinosa, amic meu, un crack.
Where is Kate? ¿Dónde está la Kate?
¿Dónde
está
la Kate?
Antonio Mellado, potser té la resposta.
No, no ho sé ni jo, Toni Mateos. On està la Kate?
Where is Kate?
Qui sap
on està Kate Middleton?
Sí, avui la nostra protagonista és, com no podia ser d'altra manera, la Kate Middleton.
Bravo!
Princesa de Gales i futura reina d'Anglaterra.
O no.
Ha fet així, com amb les manetes, entre comites.
Futura reina d'Anglaterra, que per què està a primera plana d'actualitat de la cultura underground, podríem dir, no? Tot i que cada vegada està ocupant cada cop més mitjans generalistes. Doncs la senyora Middleton porta sense aparèixer en públic des que es va sotmetre a una misteriosa operació d'abdomen a inicis d'any. Així doncs que la gent a xarxes socials té una nova obsessió. Donar amb el seu parador. On està aquest?
On està aquest?
Where is Kate?
Diumenge, aquest diumenge, després de mesos d'especulació, el Palau de Kensington va decidir fer callar rumors amb una foto en la qual, per fi, es veu a la princesa després de la seva cirurgia abdominal. El que passa és que la jugada es va tornar ràpidament en contra del Palau de Kensington. Ara tothom sospita que passa alguna cosa.
Sí. I per què? Doncs perquè la primera imatge oficial de Kate Middleton després de la seva operació es va publicar als canals del Palau de Kensington com a felicitació del Dia de la Mare, que el Regne Unit se celebra el quart diumenge de Quaresma. A la foto, suposadament, i diem suposadament, feta pel príncep Guillem, veiem a la princesa asseguda al costat dels seus tres fills. Fins aquí tot normal, no, Toni Mateos?
Bueno, fins aquí tot normal, però els seguidors i els conspiradors de la trama no van trigar a adonar-se que estava editada, que aquella foto tenia més trampes que los Goonies. Una màniga mal esborrada de la princesa Charlotte. Un tall a la caçadora de la Kate Middleton. Els dits del nen creuant els dits van fer saltar les alarmes. La bola s'havia fet molt gran, així que la família real britànica va haver d'elaborar un pla de contingència. I el que es va triar com a solució és enviar un missatge de disculpes, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder, el dilluns al dematí, signat per C. Punt. És a dir, Catalina, la princesa de Gales.
Però clar, això amb un tuit, que ja em diràs tu.
Sí.
C. Punt, vinga. Pues ho he escrit
la... M. Punt per la Joy, no?
Exacte, és una mica així. Però aquesta vegada, el missatge, lluny de dissipar una mica els dubtes, ha tret noves i més sofisticades especulacions. Algú es va adonar que la cara de Kate Middleton a la foto és molt similar a la de la seva portada de la revista Vogue, que té diversos anys.
Sí.
Molts creuen que la corona britànica va tallar aquesta cara i la va enganxar sobre el cos de la princesa d'aquesta famosa foto, o d'una doble, diuen, a moda de collage, amb la intenció d'evitar més rumors.
El Palau de Kensington.
Sí, sí, m'imagino els nens, posant els nens allà, poseu-vos aquí, nens,
abraceu-vos
que ara farem una foto.
Amb...
Sí, sí, exacte.
El Palau de Kensington va deixar clar a mitjans de gener que Kate Middleton no reprendria els seus compromisos fins passada Setmana Santa, però el secretisme entorn de la seva operació, el fet de que només s'hagi publicat una foto des de llavors i una sèrie d'esdeveniments desafortunats entorn a la família reial britànica han estat benzina pel foc de les especulacions.
Uh-huh.
Anem a fer una cronologia completa de tot el que ha succeït.
Vinga, som-hi. Comencem el 25 de desembre de 2023, el dia de Nadal. Kate Middleton fa la seva última aparició pública. Anem a fer un flash forward fins al 2024, el 16 de gener. La princesa de Gales, com dèiem, se sotmet a una cirurgia abdominal. Es manté en secret fins a l'endemà. I l'endemà, el 17 de gener, Kensington publica que la princesa passarà entre 10 i 14 dies a l'hospital abans de tornar a casa. Aclareix, però, en aquest comunicat que l'operació no està relacionada amb un càncer.
El 29 de gener, Kate Middleton abandona l'hospital. No hi ha fotos del trasllat. I el 5 de febrer, oh my God, el rei Carles III anuncia que té càncer. El Palau de Buckingham no especifica quin tipus de tumor es tracta.
Seguim amb més successos. Espero que no tinguin relació. Nosaltres ho diem, eh? El 25 de febrer troben mort a Thomas Kingston, que va ser parella de Pippa Middleton, la germana de la princesa de Gales.
Oh my God!
Oh my God! Es publicarà que la causa de la mort és una ferida traumàtica al cap i que una pistola ha estat trobada a prop del seu cos.
Una ferida traumàtica?
Sí, i una pistola, la qual cosa, doncs, no fa més que alimentar les conspiracions. Dos dies després, el 27 de febrer, Guillem no assisteix a una missa en record del seu padrí per un assumpte personal. D'aquesta manera s'excusa. Sobre Kate, ni rastre al palau, simplement diu que continua recuperant-se bé.
Però el 29 de febrer, una foto del príncep Guillem crida l'atenció pel seu coll, que està ple de blaus.
Oh, oh my God.
Oh my God. Els rumors corren per la xarxa social on es relacionen aquests blaus amb la prematura mort de Thomas Kingston en una baralla, diuen.
Oh my God.
El 3 de març, la reina Camila anuncia que es retira durant uns dies de la vida pública per esgotament. També està esgotada, la pobra.
Era l'única que quedava, no? De fet, de tota
aquesta
la
gent, aquesta gent, aquesta gent està vivint d'això, eh? Està vivint d'això.
Sí, exacte.
No n'hi ha ningú que surti a...
S'han de prendre descansos. El 4 de març, l'endemà, un paparazzi aconsegueix una foto de Kate Middleton en un cotxe que condueix la seva mare. I diem Kate Middleton perquè sí, però és que la noia no s'assembla a la princesa, la qual cosa encén els rumors. I diuen, fins i tot, que és una doble. El 10 de març, diumenge, la publicació de la primera foto oficial de Kate Middleton, doncs torna a encendre les alarmes, la que hem explicat al principi de la secció, i el dia següent, doncs, tenim la disculpa pel Photoshop.
Les teories de la conspiració sobre l'absència de Kate Middleton van començar, com hem dit, just després de la seva operació, amb diversos tuits sobre el secretisme de la família reial britànica i el silenci dels mitjans anglesos, que han estat una mica còmplices fins ara. Però aquí tenim alguns dels millors tuits que s'han publicat sobre aquesta teoria conspiranoica.
Un dels usuaris diu: m'estàs dient que Kate Middleton, la mateixa persona que va posar davant les càmeres fora de l'hospital com una supermodel hores després de donar llum, de sobte necessita mesos de recuperació per mostrar la seva cara i la premsa britànica respecta màgicament la seva privacitat? Això té una pinta sinistra.
Ai, 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 ai.
Sí, sí.
També han sorgit rumors i teories demencials arran de l'absència reial. Diuen alguns que Kate Middleton li ha donat un ronyó al rei Carles III a canvi de que abdiqui perquè ella pugui convertir-se en reina, que és el desig d'Anglaterra sencera. Un altre rumor diu que es va quedar embarassada del membre reial que ha mort, el Thomas Kingston, i de fet va ser Guillem qui el va matar. Per això té blaus al coll. Suposadament.
Suposadament, eh? Que consti que estem parlant sempre amb referència de Twitter.
El que hem llegit a Twitter.
Exacte.
Meravellós, és un lloc meravellós.
I per descomptat, tenim la teoria final, la favorita d'internet.
Sí.
Que se n'ha anat a posar cul, que es va fer una cirurgia estètica, concretament un BBL o lifting de glutis brasiler. Per què? Doncs perquè el temps de recuperació d'un BBL és de 3 mesos, el temps que Kate porta desapareguda. Per cert, diuen, això ho hem buscat a la Wikipedia i a aquests llocs, que és l'operació estètica amb més risc de mortalitat. Sigui com sigui, on és la Kate? La veurem o què? Jo vull que facin un vídeo agafant la premsa, no? Que a vegades fa anys es feia això, no?
Mira, sí, home, això es feia quan s'agrestaven amb algú, que li deien agafa la premsa del dia, però amb la princesa...
Necessitem que ens diguin on està la Kate. Estem nerviosos ja, des dels
ja
Tonys.
Estem frisant des dels Tonys on està la Kate Middleton. Tu què penses, estimat
Aleix? Jo tenia un acudit molt dolent que em vaig... que potser està a coma ruga.
Mare meva.
No, és broma. Jo crec, sincerament...
Coma ruga.
És broma. Jo crec, sincerament, que... Ojo que no se li hagi complicat l'operació aquesta, però jo crec que el del Photoshop i tot això ha sigut una mica una fugida cap endavant de com quan has d'entregar un treball l'endemà i són les dues de la matinada i ja no tens temps a fer-la millor, doncs això ha sigut el treball aquest en Photoshop que han fet de la Kate Middleton, i jo espero de veritat que hagin posat una doble i hagin posat els seus fills allà, rotllo, poseu-vos allà.
Abraceu amb aquesta senyora.
Sí, exacte. I feu cara de contents.
Feu cara de contents.
I l'altre creuant els dits d'ajuda, si us plau.
Ah, sí.
Exacte.
No falta els que interpreten els dits creuats com una senyal d'ajuda, eh?
Socorro, socorro.
Exacte.
¿Quién es esta mujer?
És aquesta senyora, auxili.
Me diu mon pare que l'abraci, que me l'estimi. Ai, 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 ai. Estarem informant. Estarem...
Oh, falta poc per Setmana Santa, Toni Mateos. Si després de Setmana Santa no surt la Kate... Tornem a fer una altra secció, eh?
Tornem a fer una altra secció.
Un programa sencer, un programa sencer.
Programa sencer, on està la Kate?
Ai. Antonio, gràcies per la informació tan veraç que porta a Twitter.
Que bé, eh? M'encanta, m'encanta.
Una abraçada.
Apa, adéu.
Adéu, adéu.
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
M'agrada, m'agrada com sona això, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Sona molt bé. Sona molt,
sona
bé.
Molt a la Caix, 4 de la matinada, de fa uns quants anys, això, eh?
Com ho saps, ah? Eh? Com ho saps?
Com ho sé, com ho sé? Perquè jo hi era allà. Anem a veure aquesta banda sonora que ens porta el David Fernández, que m'ha agradat aquest so obscur. David Fernández, bona tarda.
Hola, Toni, hola, Aleix, molt bona tarda. Avui fem parada a la ciutat de Tarragona per conèixer l'Smatcara, una banda que va debutar el 2020, que el 2022 van començar a publicar senzills i que actualment en tenen un bon grapat que podeu trobar a totes les plataformes. Una formació d'indie rock composada per la Clàudia a la veu, la Nerea al baix, la Maria a la guitarra i la Cris a la bateria, que han aconseguit ni més ni menys que seduir a un segell independent del Regne Unit com és Incantation Records, la qual s'encarrega de publicar la seva música. Ells seran qui aquest 2024 publicaran el nou EP de Maatkara, on hi hauran senzills com aquest que avui estem escoltant, aquesta cançó que es diu All of Them i que van estrenar el passat dia 5 de març. De moment també coneixem altres cançons que aniran amb aquest treball, com ara Purple Loop o Hate Song, i que també podeu trobar a Spotify i a altres plataformes digitals. Avui, doncs, aquesta banda, que s'ha fet un fart de tocar per casa nostra i com que ha editat per un segell discogràfic del Regne Unit, doncs a veure si també les veiem per aquest país algun dia o un altre. Aquest All of Them avui és la banda sonora del dia del Carrer Major.
Anem amb la furgoneta, si et sembla, l'Eix. Avui,
sí, som-hi.
Fitxatge estrella. Tenim a la Irene Urbistondo amb un torneig de tenis a Tarragona. I la saludem. Irene, molt bona tarda.
Bona tarda, Toni, l'Eix. Avui a la Furgo parlem del tenis Tarragona i l'Antonio Poveda, president d'aquest torneig tan important que se celebrarà al tenis Tarragona. Explica'ns una miqueta com ha sorgit, no?, que aquest torneig es faci aquí al tenis Tarragona.
Bueno, això són opcions que nosaltres hem vist que estàvem en bones condicions per agafar aquesta opció. Vam copsar el plantejament de la junta directiva, el plantejament del nostre equip, el plantejament del nostre director de tornejos. Vam dir que era una bona oportunitat per dues coses, per fomentar el que és el tennis. I la ciutat és posar Tarragona dins del que és un conjunt de tornejos que es fan, centenars de tornejos que es fan a tot el món i que concretament a l'estat espanyol és important. O sigui, tothom que vol estar i vol ser-hi en el món del tennis, doncs organitza tornejos per fomentar el tennis dins del que són les seves escoles, com és el nostre cas.
I com d'important és per la ciutat atreure aquest turisme, a part de, bueno, del turisme esportiu, no?
Jo diré, potser li correspondria al regidor d'Esports, però jo diré la meva opinió, no tant com a president, sinó com a ciutadà de Tarragona. No crec que hi hagi una alternativa més bona, engrescadora, i que faci créixer aquest sentiment de pertinença a una ciutat que el que és esportiu. Quan tu veus la teva ciutat organitzant esdeveniments d'alt nivell i veus els teus esportistes participant en aquests esdeveniments, jo crec que ens sentim tots de Tarragona, i crec que és la millor inversió que pot fer l'Ajuntament.
Molt bé, gràcies. I ara tu, Antonio, explica'ns una mica quina mena de jugadors vindran.
El tipus de torneig és el primer, diguem, del tipus professional. La categoria, hi ha una categoria de $15,000 i els nostres de 25. Tindrem una mica millors jugadors que en un de 15,000, però són el primer torneig que juga qualsevol jugador, diguem, que ha sortit de la categoria júnior i comença en el món professional. Aquest és el primer torneig. Com és un torneig del mes de març, la veritat és, com ha dit el Lluís, se fan en tot en Europa. Aquesta setmana hi ha 3, estan tots plens de jugadors, i són jugadors que al final volen dedicar-se professionalment, i és el primer esglaó que tenen que fer per anar pujant, i el que veus en la televisió, però aquests són els primers.
I de quins països venen? Quina representació hi ha?
Si mirem la llista d'inscrits, que se pot consultar en la pàgina web de la Federació Internacional, de tot el món. O sigui, hi ha un que ha entrat en fase final, que és estar d'Austràlia, que potser està entrenant per aquí, per Espanya, però és nacionalitat australiana, de República Dominicana, Alemanya... Te trobes nacionalitats variopintes, de molts llocs.
I hi ha representació d'aquí de Tarragona?
Dels jugadors que tenim, molts jugadors de Tarragona hem tingut que donar les invitacions perquè no entrarien en el quadro, i sí, tenim jugadors tant del nostre que tindrà invitació, perquè té una mica més de rànquing i pot jugar al quadro final.
Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar-nos, i ens veiem del 24 al 31 de març amb aquest torneig internacional al Tenis Tarragona.
Un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.